Notícies Vespre. Karen Madrid.
Marta Marín Domine és la guanyadora de la 43a edició del Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Marín Domine s'ha imposat a l'obra Diré que he movimentat, un llibre que tracta la complexa relació entre una filla i la seva mare, tot plegat des de l'experiència personal de l'autora.
Abordar la relació mare-filla és bastant difícil perquè potser és una de les relacions que està més plena de tòpics i també de tòpics que costa molt de sacsejar. I abordar-la amb una mica, la meva voluntat va voler ser sincera fins al punt que em va permetre la meva ètica.
Amb el Premi Sant Joan, Marín Domine s'emporta 35.000 euros lliures d'impostos, així com la publicació de la novel·la per part d'Edicions 62.
Almenys una persona ha estat detinguda aquest matí a l'Avinguda Barberà en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues.
L'operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s'ha saldat amb l'arrest d'un home que ha de passar a disposició judicial en les pròximes hores. De moment, no han transcendit més detalls del cas, que es troba sota secret de sumari.
I en esports, els joves Guillem Naranjo i Biel Ferrés sonen com a possibles incorporacions a la plantilla del Sabadell.
La direcció esportiva està treballant en aquesta operació. Tots dos arribarien cedits si el pressupost de la pròxima temporada ho permet.
Aquestes i altres notícies les repassarem la pròxima mitja hora amb el David Moreno a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem problemes a la P7. Hi ha 2 quilòmetres de retencions al seu pas per Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres més, també al mateix municipi, en sentit nord. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, 2 graus menys que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Ja som arribats a l'estiu astronòmic i ho està fent, com no, amb aquesta suavitat tèrmica, molta xafogor i molt de polsim en suspensió. Hi ha cel, en molts casos, que està poc ennuvolat, però es veu completament emblanquinat degut a aquest ambient terrós i a aquest polsim que tenim des del Sàhara. Hem de dir que al llarg de les immediates hores s'aniran formant algunes tempestes a les comarques de Ponent que acabaran afectant a gran part de Lleida i també les Terres de l'Ebre. Compte perquè tot just quan es vagi fent de nit, alguna d'aquestes tempestes serà forta, amb vent destacable i amb calamarsa o pedra, especialment a tota la banda que toca amb l'Aragó. De moment, quan més cap a la Costa Brava i la costa barcelonina, temps més tranquil, però aquesta propera nit també s'hi atensarà algun xàfec. Compte perquè en molts casos portaran ràfegues de vent destacables. El dijous començarà el dia amb algun xàfec aïllat, sobretot al Pirineu, i a la tarda es reproduiran a Girona. Demà, amb més calor que avui, a Tarragona i Barcelona, un ambient ben calorós. Us seguirem a la xarxa.
Marta Marín Domine guanya la 43a edició del Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb l'obra titulada Diré que m'ho he inventat. L'obra s'ha alçat guanyadora entre les 97 propostes presentades i obté una dotació econòmica de 35.000 euros juntament amb l'edició de l'obra per part d'Edicions 62. El Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell acull just en aquests moments l'acte de lliurament del premi. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs efectivament, en aquests instants s'està duent a terme l'acte d'entrega del Premi a l'escriptora catalano-canadenca, un acte que està presidit per la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Maria Erra, i on també hi és present el regidor de Cultura de l'Ajuntament sabadellenc, Carles de la Rosa. Aquest matí, però, s'ha dut a terme l'acte de presentació de la guanyadora del Premi Sant Joan. En ell, José Ballester, director territorial de BBVA Catalunya, ha destacat la importància de poder seguir promovent aquest premi literari.
Estem orgullosos de seguir donant continuïtat i potenciant premis d'aquesta rellevància i que tant aporten a la cultura, a la rica cultura catalana.
Pilar Bertran, editora d'Edicions 62, ha explicat quin és l'argument de l'obra guanyadora.
Marta Marín Domine, una autora que amb aquesta obra esplèndida exposa la relació d'una filla amb la seva mare, un tema universal però que des del vessant que ja ho toca, més aviat una mala filla amb una mala mare, no? Trenca molts ponts.
El jurat del premi ha decidit l'obra guanyadora per majoria absoluta. Joan Carles Sunyer, secretari del jurat i director de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, ha explicat els motius pels quals han atorgat el premi a l'obra de Marta Marín Dòmine.
Per la manera brillant i punyent de tractar les relacions mare-filla, defugint els tòpics del gènere a través de la complexitat dels personatges i la solidesa estructural de la novel·la, i pel seu estil i alta qualitat literària amb una prosa lírica que aconsegueix embolcallar el lector.
L'obra de Marta Marín Dòmine sorgeix des d'un punt de vista personal, en el que suposa una narrativa que forma part del gènere d'autoficció. En la seva intervenció, l'escriptora ha agraït el premi rebut i ha aprofitat per defensar aquest gènere literari.
L'escriptor o escriptora que opta per l'autoficció cedeix el seu jo perquè d'alguna manera intueix que allò que està explicant, aquella experiència, és una experiència compartida. I per tant, parla també per altres sectors que s'hi poden sentir identificats. Aquesta ha estat la meva voluntat.
El llibre Diré que m'ho he inventat serà publicat el 30 d'agost per Edicions 62 i presentat al setembre, en el marc de la Setmana del Llibre en Català.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Un detingut a Sabadell en una operació per tràfic d'estupefaents. El dispositiu amb epicentre a l'Avinguda Barberà s'ha fet aquest matí i ha comptat amb un ampli desplegament d'agents de tres cossos de seguretat diferents: els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Des de primera hora del matí han estat molts els curiosos que s'han aplegat a les portes del número 418 de l'Avinguda Barberà. I és que l'ampli desplegament policial a les portes d'aquest edifici no passava desapercebut. Agents de la Guàrdia Civil custodiaven l'immoble, que ha estat escorcollat per efectius dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional per un possible delicte contra la salut pública. De fet, un agent de la unitat canina també ha participat en el registre domiciliari, on els policies han decomissat material divers. Cap al migdia, efectius de la Policia Nacional s'han endut detingut un home que passarà a disposició judicial en les pròximes hores. Sobre l'operació no n'ha transcendit res més, ja que la investigació es troba encara sota secret de sumari.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El nou govern municipal ha de demostrar les vies de treball durant els primers 100 dies de mandat. Aquesta és l'opinió majoritària dels portaveus dels grups municipals, uns grups que també s'han mostrat, gran part d'ells, amb la mà estesa per pactar projectes amb el mateix govern de Marta Ferrés. Repassem què n'han dit. Comencem pel PSC.
El portaveu del PSC, Pol Gibert, ha tret pit del govern que han creat, afirmant que aquest és un cartipàs pensat per un ajuntament gran i amb una visió de no només un mandat.
Àrees, diguem, tradicionals, un ajuntament com el nostre, un ajuntament gran, però també amb una mirada posada, diguem, als problemes del futur, segurament, no? Amb una mirada posada, doncs, un tema capdalt que afecta cada dia més Sabadell, com és el tema de les plagues, no? El canvi climàtic, intentar posicionar la ciutat en un àmbit supramunicipal important, amb els hubs, doncs, que estem posant en marxa amb altres agents de l'entorn, doncs, també molt ben situats, no? Un govern preparat, diguem, per afrontar aquests 4 anys, però també amb la visió posada als propers 8, no?
Pel que fa a la política de pactes, Gibert segueix el guió marcat per Ferrés, afirmant que es mostren oberts a poder pactar amb tothom.
Anem cap a l'oposició. Des d'Esquerra han rebatejat el seu pla d'acció pels pròxims 4 anys com a proposició.
Sí, els republicans defensen que davant de la majoria absoluta del PSC faran una oposició positiva, de mà estesa i d'aprovació de projectes. Gabriel Fernández, portaveu del grup, ho explica.
Creiem que hi ha mà estesa per poder aprovar qüestions que siguin importants per a la ciutat, així ho hem dit a l'alcaldessa. Per tant, jo crec que pot haver possibilitats de, més que d'acords o de pactes, no? que això ja és una lògica diferent, pot haver acords d'una oposició constructiva on les coses que siguin bones per a la ciutat les puguem aprovar en amplis consensos.
Sobre el cartipàs, els republicans defensen que aquest és un cartipàs provisional a l'espera, afirmen que algun altre grup municipal entri al govern.
Des de la Crida per Sabadell s'han mostrat més crítics.
Els anticapitalistes tenen clar que no comparteixen model de ciutat amb el PSC, amb qui ja s'han reunit, i assumeixen el seu rol d'oposició pura i dura. Ho explica Nani Valero, portador del grup.
Sabem quin és el projecte de ciutat que Sabadell necessita, i a la vegada també sabem fer una oposició constructiva, però també molt fiscalitzadora, doncs perquè totes sabem d'aquest PSC d'on prové i que, per tant, no són experts en màxima transparència i, per tant, En aquest sentit, nosaltres continuarem fent la nostra tasca de vetllar pels interessos de la ciutat, pels interessos dels serveis públics, i ho farem amb totes les nostres forces com fins ara.
Valero també defensa que l'estructura del govern municipal deixa en evidència, diu, que totes les carpetes fortes recauen en les persones de confiança de Farrés.
Junts per Sabadell obre la porta a pactar generosament amb Farrés.
Lluís Matas ha afirmat que ells no tenen cap problema en pactar amb Farrés, sempre i quan es busquin projectes conjunts.
Nosaltres vàrem dir a la campanya electoral i durant tot el mandat anterior, doncs, que teníem mà estesa i volíem ser decisius per tal de construir una ciutat amb tots aquells que volguessin apostar pel servei del sí, que és en positiu, i en aquest sentit seguim, farem una oposició. Si ens toca estar a l'oposició, com vàrem estar a l'anterior mandat, doncs farem una oposició constructiva i en positiu per tirar endavant els projectes, i si ens podem entendre per tirar endavant coses que són claus per nosaltres, doncs evidentment arribarem a acords a partir d'endavant tot allò que signifiqui que la ciutat millori.
Matas també ha defensat que espera que el Cartipàs actual segueixi impulsant projectes de l'últim mandat com la transformació de la Gran Via.
Des dels Comuns, el seu portaveu Joan Mena lamenta que el Cartipàs no mostra unes línies estratègiques clares.
Mena creu que s'haurien de definir millor els projectes i les propostes de l'executiu i que caldria apostar més per la lluita contra el canvi climàtic.
Notem a faltar amb aquesta línia una aposta molt més clara, molt més decidida per la cohesió urbana, per la transició ecològica, no? Que més enllà d'una regidoria que tindrà a l'Eloi Cortés, doncs pensem que han de ser polítiques transversals que d'alguna manera impregnin tota l'estructura municipal.
Pel que fa a la política des de l'oposició, Mena assegura que treballaran per fiscalitzar acció de govern, però a més assenyala que faran propostes i una oposició útil que pugui arribar a acords programàtics amb el govern de Marta Farrés.
I el Partit Popular, amb una regidora, també s'ha ofert a fer una oposició constructiva.
Així ho ha defensat Cuca Santos, regidora i portaveu dels Populars, que ha afirmat que toca defensar la voluntat dels votants.
Nosotros, la verdad, que con la mano tendida, en el sentido de que no vamos a ir a la confrontación ni a una oposición a cara de perro, porque consideramos que no es lo que los ciudadanos quieren. Los ciudadanos vienen de unos años muy tensos, de políticas de bloques, de confrontación, y nosotros, nuestra idea es que todo lo que sea bueno para la ciudad, que consideremos que sea necesario, nosotros vamos a ir con una buena actitud.
Santos ha afirmat que amb els socialistes es podrien trobar en molts assumptes, com per exemple en mobilitat i economia.
El grup municipal de Vox, per la seva banda, no ha contestat als missatges de Ràdio Sabadell. I qui també ha preparat un grapat de demandes per al govern municipal són les entitats del tercer sector. Des de l'Associació Juvenil Esquits, la Fundació Privada Tendis i el Rebost Solidari coincideixen en la necessitat de comptar amb més recursos per desenvolupar la seva tasca i millorar l'atenció a les persones.
El director de l'Associació Juvenil Esquits, Sergi Asensio, considera imprescindible un augment de la dotació que reben les entitats del tercer sector.
Actualment, a les subvencions d'acció social no superen els 100.000 euros per les entitats, i crec que és insuficient per una ciutat com Sabadell. I trobo que un govern com Fort, que vol ser ambiciós, que vol arribar a combatre les desigualtats, hauria d'apostar per una dotació com a mínim de mig milió d'euros. I ho dic tal qual, quantificant-ho. Això ens permetria enfortiment de les entitats, innovació i, sobretot, millorar l'atenció de les persones més vulnerables de la nostra ciutat.
El president de la Fundació Tendis, Josep Suárez, per la seva banda, reclama que se'ls tingui més en compte.
Que ens tinguin present a les entitats com corresponsables de la política del tercer sector. Perquè, realment, nosaltres, som entitats sense ànim de lucre. Estem treballant, diguem-ne, per donar alternatives a aquestes necessitats que té la ciutadania. I de vegades trobem que no, per part de l'administració, tant de la Generalitat com de la local, no se'ns té prou presents, i realment estem disposats a fer moltes coses, però cal aquest suport.
Finalment, des del Rebost Solidari insisteixen en la necessitat de repensar el model de prestacions alimentàries abans que persones en situació de vulnerabilitat quedin desateses. Santiago Fuente Milla n'és el president.
Hi haurà un altre percentatge que es quedarà fora. I aquesta gent, lògicament, també tenen dret a alimentar-se, i, per tant, doncs, necessitarà que els hi subministrem aliments. I, o sigui que la veritat és que ens presentem, diríem, anem cap a una situació una mica incògnita que, bueno, d'alguna manera l'hauríem de mig preveure, perquè si no, si ens agafa després d'imprevist, tots seran parxes.
Fuentemilla i Suárez també esperen que aquest mandat es bloquegin els projectes per traslladar el Rebost i per construir un nou centre de tendis.
Diferents entitats de Sabadell s'han unit per mantenir un mateix fi, blindar la salut mental dels joves d'entre 16 i 30 anys. Es tracta d'un programa que es diu Ocell de Foc i que ofereix una sèrie de tallers, a més d'un assessorament individual o en grup, per fer-los més autònoms.
El programa es distribueix en tres branques principals i l'objectiu és prevenir trastorns mentals lleus i, en la mesura del possible, revertir-los. Anna Alberic, membre d'Ocell de Foc, explica com funciona.
Hem creat un catàleg de tallers i de serveis. En el cas dels tallers, són molt sovint doncs, tallers també preventius, com per exemple gestió de l'angoixa, gestió de la frustració, relacions sexoafectives sanes, els rols de gènere i la salut mental. És a dir, són accions que, o els cànons estètics i la salut mental, no? Precisament per prevenir, per exemple, els trastorns de conducta alimentària.
El curs dura 2 anys i des d'aquest gener que ja han passat unes 300 persones. Tot i això, des de l'entitat apunten que és complicat comptabilitzar-los perquè alguns ho deixen i altres retornen al cap d'uns mesos. El que està clar és que aquesta franja d'edat és un dels col·lectius més vulnerables, sobretot per les xifres. L'OMS alerta que una de cada 4 persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida i el 75% comencen a partir dels 18 anys.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
El Departament de Territori invertirà 300 milions d'euros per perllongar la línia de ferrocarrils entre les estacions de Plaça Espanya i Gràcia, fet que connectarà aquesta última amb la línia del Vallès.
L'obra inclou la construcció d'un túnel de 4 quilòmetres i 3 noves estacions, a més de la reforma de 2 d'existents. És així com es perllongarà la línia de ferrocarrils Llobregat-Anoia des de l'estació actual de Plaça Espanya, punt d'inici i final de la línia, fins a connectar-la amb la del Vallès, al punt de l'estació de Gràcia.
Hi ha calendari d'obres ja?
Doncs sí, els treballs s'han adjudicat amb un termini de execució de gairebé 5 anys, amb la previsió que comencin a finals d'aquest estiu.
I quines afectacions tindrà?
Doncs, d'una banda, hi haurà 3 noves estacions, una Hospital Clínic, una altra Francesc Macià i una nova sota la Travessera de Gràcia, i de l'altra remodelaran la d'Espanya i l'actual de Gràcia.
La Federació d'Associacions de Defensa Forestal del Vallès Occidental veu com el Consell Comarcal amplia el seu suport a la prevenció d'incendis, augmentant-los la subvenció del conveni. La mesura és especialment celebrada en un any marcat per la sequera, però les condicions encara es podrien millorar més.
Enguany s'ha ampliat l'aportació del Consell Comarcal fins als 9.500 euros, davant dels 6.000 habituals. El president de les ADF de la comarca, Joan Trenys, explica per què ha de servir.
Ens donen suport per tot el que és el dia a dia de la federació, pel manteniment de vehicles, el manteniment del control Vallès que tenim a la seu, que també és el que dona servei a totes les ADFs per passar avisos d'incendis i suport logístic pel que faci falta. I, a més, aquest any han fet una aportació extraordinària per posar al dia tot de temes de legalització dels repetidors, que era un tema que teníem atreçat i que necessitava posar-se al dia.
A més, les ADF de la comarca veuran com canvia el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis de la Diputació de Barcelona, que posa en marxa un nou model separant la vigilància de la tasca informativa amb un pressupost d'uns 2 milions d'euros.
El pànic als petards arriba a provocar que alguns gossos saltin des del balcó. És una de les situacions de perill que es troben els veterinaris sabadellencs a les guàrdies de la Revetlla de Sant Joan.
Per fer que el gos es trobi més segur, cal posar-lo en una habitació lluny del soroll, amb persianes abaixades, aigua, menjar, joguines i música. I si no és suficient, aplicar els tractaments farmacològics com feromones, nutricèutics o fins i tot ansiolítics, com explica el veterinari Francesc Bartrolí, el Cafè de la Ràdio.
Generar un efecte més sedant i que el gos, amb aquesta sedació, pues no noti tant l'impacte del soroll, no? D'aquest soroll. Baixem una miqueta l'umbral del gos, fent que aquest gos no senti tant els petards i minimitzem aquest problema.
Alguns s'apliquen a sota la llengua. Els sedats antics els deixaven estabornits, però no els estalviava el patiment. Ara cal evitar deixar-los en balcons i patis. Es calcula que el 50% dels gossos han desenvolupat fòbia als petards.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït. Un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports. Fora de Sabadell i la comarca.
Detinguda l'alcaldessa de Sitges en una operació anticorrupció.
La Policia Nacional ha arrestat Aurora Carbonell d'Esquerra Republicana per un cas sobre l'adjudicació de subvencions i contractes menors. Hi ha 10 detinguts més i 13 investigats. Tot plegat després que la Policia Nacional hagi escorcollat la seu central de l'Ajuntament aquest dimecres al matí, però també altres dependències municipals.
Fa poc més d'una hora que es poden consultar les notes de la selectivitat.
Estan disponibles al portal d'accés a la universitat i només cal introduir l'identificació de l'estudiant i la contrasenya. Si l'estudiant no està d'acord amb la puntuació obtinguda en l'ESPAU, en una o en diverses matèries pot demanar una revisió dels exàmens. Té temps des del dijous dia 22 fins al dilluns que ve dia 26 de juny i es fa des del mateix portal d'accés a la universitat.
I el jutge Llarena dicta un ordre de detenció en territori espanyol contra Clara Ponsatí.
En una interlocutòria feta pública aquest dimecres, Llarena defensa textualment que la investigada ha desatès voluntàriament i injustificadament la citació judicial. El magistrat instructor remarca que l'ordre de detenció nacional té com a finalitat poder prendre-li una declaració indagatòria com a investigada per desobediència i recorda que si Ponsatí compareix voluntàriament, l'ordre de detenció podria deixar-se sense efecte, com ja va passar amb Meritxell Serret i Anna Gabriel.
Esports.
Al Centre d'Esports Sabadell comencen a sonar els primers noms per reforçar la primera plantilla. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Segons diferents informacions de les últimes hores, des de la direcció esportiva s'estaria treballant amb la incorporació dels joves Guillem Naranjo i Biel Ferrés.
El primer és un davanter que està a punt de fer 23 anys i, per tant, ocuparia fitxa sènior i que ha marcat 12 gols amb el filial del Real Zaragoza, segona federació. El segon és un central de 21 anys que vindria del Girona B de tercera, repetint la fórmula dels Pau Víctor o Àlex Sala. Tots dos arribarien cedits, però les operacions estan supeditades al pressupost definitiu de la temporada 23-24.
A tot això, segons ha informat Onda Cero, l'Assemblea de Clubs de Primera Federació tindrà lloc el pròxim dimarts.
A la reunió dels diferents clubs es decidirà, entre altres coses, la composició dels dos grups de la temporada vinent. En les últimes hores, el president de la federació, Lluís Rubiales, ja ha tancat gairebé la porta a la divisió nord-sud, tot i que deixa la decisió final en mans del Departament de Competició de la Federació.
I encara en informació del Centre d'Esports, aquest matí s'ha anunciat dos nous entrenadors.
Així és, durant el matí s'ha comunicat a través de les xarxes que René Uller s'ha l'encarregat de dirigir el primer equip femení, mentre que Oriol Alcázar s'asseurà a la banqueta del juvenil Arlequinat. Uller agafa les regnes del femení després d'haver estat el coordinador i d'haver format part de l'estaf del juvenil. El tècnic assegura que l'objectiu està clar, l'ascens.
Formar part de la coordinació també m'ha donat una visió de que totes les categories i tots els equips del femení han aconseguit els seus objectius aquesta passada temporada, que ja hem acabat, excepte el primer equip femení, que no hem aconseguit l'ascens, que per nosaltres és primordial, i per tant el gran repte i la gran fita és pujar preferent, sí o sí, és el que volem aconseguir.
René Uller serà el substitut de Marc Gabriel al capdavant de l'equip femení. Després d'anunciar que Uller portarà el primer equip, el club ha comunicat que, com ja havia avançat Ràdio Sabadell, Oriol Alcázar serà el tècnic del juvenil A. Alcázar ha sigut les últimes tres temporades entrenador del primer equip del Sant Cugat i reconeix que és tot un repte per ell agafar el juvenil.
El repte és que et planteges és doncs poder competir al màxim nivell. Evidentment, estem parlant de la màxima categoria de futbol juvenil i hem de competir a un nivell molt alt. Esperem, o espero en el meu cas, poder aspirar a lo més alt possible a dins de la classificació i si pot ser a través del bon futbol, doncs millor. El Sabadell es caracteritza per tenir jugadors i tècnics doncs, que proposen un bon futbol i aquesta és la idea.
Un juvenil que podria tenir lligat al porter del 2005, Marc Marroco, procedent de l'Espanyol.
En waterpolo, l'Astral Pool Natació Sabadell femení ha anunciat el primer reforç de cara a la pròxima temporada.
Es tracta de la italiana Sofia Giustini. De 20 anys i procedent del CIR Roma, Giustini es va creuar aquesta passada temporada amb l'Astral Pool als quarts de final de la Champions, on va anotar 6 gols al partit de tornada. El tècnic de l'Astral Pool, David Palma, valora molt positivament el fitxatge de la jugadora italiana i espera que es quedi a Sabadell molts anys.
Que és un gran fitxatge, sobretot perquè és una jugadora jove que ens ha de venir aquí a substituir una mica de la feina que feia l'Helena, no? Sobretot la Sofia és una jugadora molt, molt ràpida, amb llançament exterior, té molt gol, li agrada a més el rol aquest del llançament exterior, que penso que ens pot donar aquí un bon rendiment, no?
Giustini és tot just la primera incorporació de l'Astral Pool. Palma remarca que és una jugadora polivalent i espera poder-la consolidar a l'equip.
És una jugadora molt intel·ligent, de fet amb la selecció juga a posició 2 i amb la Roma estava jugant per 4, o sigui que et dona aquesta polivalència d'una banda i anar a l'altra banda. O sigui, sobretot a mi m'agradaria molt que ens donés un bon resultat, que s'adaptés bé a l'equip, que té la qualitat per fer-ho, i m'agradaria molt consolidar-la a l'equip, com hem dit alguna vegada, no?
L'Astral Pool té tancat també el retorn de la neerlandesa Marche Kuning i que s'espera que es faci oficial en els pròxims dies.
En handbol, bateria de renovacions, el primer equip de l'Oargràcia masculí.
El club verd i blanc ha anunciat fins a 7 renovacions de cada temporada vinent. Seguiran un any més el primer equip gracienc, Bernat Correro, Quim Baillo, Oriol Miró, Isma Ruiz, Ernest Colomer, Pol Torres i Enric Parera.
Encara en handbol, en aquest cas al Platja, les sabadellenques Mireia Torres i Remei Prat jugaran demà a les semifinals dels Jocs Europeus de Polònia.
La selecció espanyola, on juguen Torres i Prat, s'ha classificat aquest migdia per la semifinals, després d'imposar-se a Grècia a la tanda de penals. El combinat espanyol arribava a Cracòvia com una de les màximes favorites per penjar-se la medalla d'or i de moment estan complint amb les expectatives. Mireia Torres reconeix que el partit contra Grècia es feia patent que era una eliminatòria.
Es notava que ja que era eliminatòria, que els dos equips anàvem a vida o mort. Ha estat un partit molt complicat, que també hem hagut d'anar i jugar-nos de tot a la tanda de penals, a shootouts, i allà doncs hem pogut guanyar bé, amb bones sensacions, per demà tornar-nos a enfrontar a Noruega, que ja sabem que les podem guanyar, i a veure, de moment ja sabem que estem entre les 4 millors d'aquests European Games, i a veure com de lluny podem anar.
L'última escull abans de la final serà la selecció noruega, amb la que es veuran les cares demà a la 1 del migdia. En cas de classificar-se per la final, aquesta es disputarà també demà a 2:15 de la nit, i el rival seria el vencedor de l'altra semifinal, on s'enfronten Alemanya i Dinamarca.
La d'handbol platja no és l'única medalla sabadellenca que es podria aconseguir demà, ja que Imma Garcia disputarà la final del duet mix tècnic.
La nedadora artística del Club Natació Sabadell saltarà a les 10 del matí a la piscina per intentar tornar als Jocs Europeus amb una medalla a l'equipatge. Després de la incertesa dels últims dies, Emma Garcia competirà al costat de Denis González, amb qui es va penjar la medalla d'or a la superfinal del Campionat del Món de Vidó de fa poc més de 15 dies.
Moviment al mercat de fitxatges de futbol sala amb una sorpresa a Can Colapi.
Així és, perquè ahir al vespre es va anunciar el retorn al carrer Garcilaso de Pepe Font. Font, que ha jugat els últims 3 anys a l'etern rival dels de Can Colapi, el Club Natació Sabadell, tornarà a vestir la samarreta de la Pia la temporada vinent. Pepe Font reconeix que tenia moltes ganes de tornar.
Molt content. Jo tenia moltes ganes també ja de tornar a casa, a la Pia. Ja portava una mica de temps també ja pensant-ho, ja m'estava rondant pel cap, i al final res, ha sigut possible, i amb moltes ganes ja de començar l'agost i a fotre-li canya.
Després d'una gran temporada a les files del conjunt nedador, on l'equip ha aconseguit classificar-se pels play-offs d'ascens a segona, assegura que era moment de tornar al carrer Garcilaso. Font engegarà la seva 17a temporada com a sènior i assegura que l'objectiu és classificar a la Pia pel play-off d'ascens.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 21 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm